Justicia, esperava Núria Saurí, que és a l'empresa, una agència de justícia que molts de ja coneixeu, que es diu Suets. La Núria és llicenciada en Humanitats per l'Estat Pompeu i en Documentació per l'Estat de Catalunya, per l'Obert de Catalunya, per la UOC. Treballa a Suets des de l'any 2009 i porta l'apartat de recursos electrònics. Llavors, jo crec que la ponència que ens farà ella ens donarà una visió de com està el mercat de llibre electrònic, tot això que ens preocupa tant, de les llicències que podem descarregar, les modalitats de comptes, de subscripció, si ens ho quedem, si quan la subscripció la deixem de tenir, doncs ve d'apareixerà el llibre, ella ens farà una explicació una mica tot plegat.
Moltes gràcies per haver-nos convidat. A nosaltres ens agrada poder venir a explicar una mica la nostra experiència com a agents i per això doncs, he vingut aquí amb la meva companya, l'Esther, que és la que porta la zona de Catalunya i Llevant. L'agenda serà una mica explicar al principi una mica els factors i els models d'adquisició de llibres electrònics, parlar una mica de tendències actuals, que el Jordi ja n'ha parlat una mica i coincidirem, em sembla, veure una mica els reptes que afronteu vosaltres com a bibliotecaris avui en dia, explicar una mica per sobre el que hem fet nosaltres i al final farem un torn de preguntes perquè quedin tots els dubtes resolts. Primer, nosaltres, qui som? Som una empresa de serveis de biblioteques que va ser fundada el 1901, per tant aquest any fem 110 anys, que està prou bé. Tenim oficines a més de 20 països, donem feina a unes 650 persones a nivell global, tenim 60.000 clients a uns 160 països arreu del món i a nivell d'editors tenim contacte amb més de 60.000, no només amb els grans, sinó també amb alguns més petits. Tenim la seu central a Lisse, que és un poble que està doncs, una mica al sud d'Amsterdam. Llavors, la pregunta és, a nosaltres molta gent ens coneix com agents de revistes. De fet, durant molts anys ens hem dedicat a això. I ara, quan ja ha de fa uns anys que portem treballant el tema del llibre electrònic, una pregunta que ens trobem molt és, i vosaltres què feu? Venent llibres electrònics? I la resposta, la primera és una mica romàntica, que es diu, home, el 1901 el senyor Suets va obrir una llibreria en un canal d'Amsterdam. Però, d'altra banda, nosaltres, amb tants anys d'experiència, hem viscut un procés que va passar ja fa uns anys, que va ser el pas de les revistes al paper a les revistes electròniques, que potser ara ja no ho recordem tant perquè fa un temps i ho tenim assentat, però que en el seu moment va suposar un sotrac interessant, per no dir una altra cosa. Llavors nosaltres això ho vam viure i ens va tocar doncs, patir-ho amb tothom, ens va tocar veure els models, ens va tocar negociar amb editors, ens va tocar convèncer clients i encara hi som, sobretot en països com Espanya o de la zona mediterrània, que és la que portem nosaltres, hi ha molt paper encara circulant. I llavors això ens va donar una visió privilegiada que ens ha posat en una posició de tenir uns coneixements que intentem aplicar. I precisament per això, quan va començar a moure's el tema del llibre electrònic, que ja fa un temps, i la Cristina ho ha apuntat, ara ja fa 7, 8, 9 anys que hi ha biblioteques que ja tenen col·leccions, nosaltres ho vam viure des de dintre i de molt a prop. I per tant, el que hem fet és intentar doncs, aportar la nostra experiència. Aquest és el gran dubte. Ara tothom parla d'e-books, i per això estem aquí avui, perquè tothom en parla, tothom en vol, tothom li sembla que els necessita, però hi ha un munt de preguntes. I clar, ens preguntem, promoció, he de fer promoció interna del tema, com ho catalogo això? Quan ho compro? Tinc pressupost? Que això és una pregunta que en els dos darrers anys és molt rellevant. Preservació, aquest contingut on està, de qui és i com es puc estar segur que jo tindré accés d'aquí 10 anys si passa alguna cosa? La responsabilitat legal de tot això, les llicències, els models de llicència, préstec interbibliotecari, un llibre en paper és molt senzill. Jo compro un llibre, el poso a la meva balda i puc fer amb ell el que vulgui perquè és meu. Però un llibre electrònic no sé ni on està, començant per aquí. El desenvolupament de la col·lecció i el procés de compra, que aquest és el procés més important. La primera, 1.000 editors, 1.000 models, 1.000 maneres de comprar. I la segona, que això sigui coherent amb la col·lecció de la meva biblioteca. Podem comprar llibres, però també volem que això encaixi amb el meu model de biblioteca. Qui sóc jo, què vull fer i com vull que sigui la meva col·lecció. Doncs anem a veure una mica aquests temes i anem a veure si li posem una mica de llum. El primer de tot és el desenvolupament de la col·lecció, que és una de les feines més importants del bibliotecari i una reflexió prèvia que sempre s'ha de fer. Quan ens plantegem tenir una col·lecció de llibres electrònics a la nostra biblioteca, hi ha diversos factors que hem de tenir en compte. El primer de tot, que està aquí, és el model d'adquisició. Faig una compra o faig una subscripció de contingut? Doncs potser que m'interessi una cosa, potser que m'interessi l'altra. La segona és quin model de selecció d'aquesta col·lecció. Una col·lecció completa tancada o un model de pick and choose que és bàsicament d'una llista dels llibres de l'editor, jo agafo i els que a mi em convinguin. I la tercera, a qui li compro? Li compro directament a l'editor, que és el que crea el contingut, o li compro amb un agregador, que és un revenedor de contingut que té la seva pròpia plataforma, que és el que més m'interessa. I també altres factors, com ara aquests, impresos versus electrònic, títol a títol contra la col·lecció, que ja hem comentat, un accés perpetu o una subscripció, un editor i un agregador, o un usuari únic o múltiples usuaris. Què és el més important? Bé, anem a veure el primer cas. Imprès contra electrònic. Òbviament, el llibre imprès encara té alguns avantatges. Per exemple, que no té drets, no té els famosos DRM, és un llibre, jo me'l compro, el tinc. Bé, el tema de les fotocòpies està bastant cobert amb en Cedro, per tant, té una visió bastant senzilla. Té una disponibilitat més àmplia que els llibres electrònics. No tot el contingut que nosaltres volem tenir a la biblioteca està encara en format electrònic. I més encara si parlem de llengua espanyola o en català. Hi ha poca disponibilitat encara. Hi ha manuals que són molt, molt utilitzats en certes assignatures que encara no estan disponibles al llibre electrònic. Ho estaran, segurament. Però les editorials espanyoles són bastant més lentes que les internacionals a l'hora de difondre contingut. Però tot i així, el llibre electrònic té un gran avantatge. Per exemple, un accés 24 hores, 7 dies a la setmana. Les biblioteques tanquen, òbviament. No podem treballar 24 hores al dia, però la biblioteca digital no. I si el llibre està a la biblioteca digital, jo puc entrar i accedir-hi, estigui on estigui. Ja no només em limito a venir a la biblioteca a agafar el llibre, sinó que puc estar a qualsevol lloc. En casos com la de la Cristina, que la seva biblioteca és virtual, encara és més evident, però la majoria de biblioteques avui en dia, fins i tot les que són d'universitats presencials, donen accés remot als seus usuaris. Per tant, hi podem entrar, no hi ha problema. Què més? És immediat, és més fàcil. Els exemplars dels llibres, si és un llibre de bibliografia recomanada, tots sabeu què passa amb els llibres físics. Estan en préstec, hi ha cues immenses, hi ha gent que els amaga, tots hem viscut això a la biblioteca. Doncs un llibre electrònic no el poden amagar, està a la biblioteca, el tenim allà disponible i la gent hi pot accedir. Per tant, és normal que com a bibliotecaris això ens interessi tant. Podem buscar-lo, podem enganxar, podem copiar, podem subratllar, podem fer les mateixes coses que amb un llibre físic, però amb un accés més immediat. Per tant, és normal que vosaltres us pregunteu això i vulgueu accedir-hi. Però llavors arriba el moment complicat, que és la compra, i dir, bé, jo ara tinc moltes opcions. La primera, et ve l'editor, et diu, mira, tinc una col·lecció de llibres de tecnologia. Aquí tens, paquet, un llacet. Molt bé. T'interessa? Potser sí. Però, clar, una col·lecció de llibres ve tancada. Per tant, pot ser que a mi no m'interessi que hi hagi títols allà que jo sé positivament que jo allò no em faré res. Però llavors tu vols comprar el llibre títol a títol i et ve l'editor i diu, me n'has de comprar 25, d'acord. Si no, doncs no te'l puc comprar. Però pot ser que jo pugui ajuntar 5 biblioteques i entre tots tindrem els 25 llibres que jo necessito. Per tant, em pot interessar fer la compra títol a títol. O fins i tot jo dic, no, mira, és que no tinc res, vull començar de zero, no tinc temps, no sóc un expert en la matèria, i et ve un editor especialitzat en matemàtiques que et ven una col·lecció amb unes estadístiques d'ús i amb una explicació de per què hi han posat aquells títols que et fa entendre que aquella col·lecció és la col·lecció puntera en matemàtiques a nivell europeu o a nivell mundial. Per tant, sí que et pot interessar tenir aquesta col·lecció. Llavors tenim el segon dubte, accés perpetu o subscripció? Clar, tots tendem a dir, no, accés perpetu, compro el llibre i me'l quedo. Sí, perfecte, però què passa si hi ha un editor que et diu, mira, jo et venc això com a subscripció i cada any t'amplio l'edició i et dono l'edició nova amb la teva subscripció. Per tant, tu pots tenir un contingut que potser té una durada més curta, temes científics, protocols, experiments, aquest tipus de coses, dir, mira, si jo subscric això, resulta que ho podré tenir actualitzat any a any pagant un preu, potser sí que m'interessa. O dir, no, jo vull tenir títol a títol perquè estem parlant de ciències socials i aquests llibres tenen una vida més llarga a nivell de contingut. Això va ser una mica el mateix que amb les revistes. I hi ha una cosa que es diu Book Series, que hi ha editors que fa temps que les compren, i és una cosa tan ambigua que li donen ISBN i ISSN, perquè està al mig de les revistes i dels llibres. I això són continguts d'aquest tipus. Per tant, no hi ha una opció que a mi em valgui. Seguim amb una altra. A qui li compro això? A l'editor directament, al senyor Wiley, al senyor Springer, que em venen aquí directament, o ho compro a través d'un agregador? NetLibrary, MyLibrary, Ebrary, tots aquesta gent. Doncs depèn del que jo vulgui. Clar, un editor, per exemple, molts dels grans ja no posen DRM als llibres. Tu te'n vas a Science Direct i et pots descarregar un llibre sencer, si vols. A capítols, de 20 en 20, però tens tot el llibre i el pots posar al teu dispositiu. No hi ha cap mena de problema. Però pot ser que un editor com Springer el que fa és que no et pot vendre un llibre individual i has de comprar una col·lecció. No tindrà DRMs, podràs fer el que vulguis amb ella, però li has de comprar la col·lecció sencera. O un editor com Wiley, com Taylor and Francis, et diguin, mira, 25 llibres, menys no, o 50, de cop no. Això és potser un problema per la biblioteca. També cal que us digui que cada cop són més flexibles. Jo això ho he viscut 3 anys, fa 3 anys s'enrocaven, ara pressió de biblioteques, pressió del mercat, pressió nostra, que també els hem intentat fer veure que potser no funciona, negociacions personalitzades a través per biblioteques, que és una cosa que ens hem dedicat molt, per exemple, amb el CSIC, vam negociar, clar, si tu tens força i ets gran i tens una gent a nivell mundial que té prestigi, ells entenen millor les coses, llavors són més flexibles. I això ha canviat una mica. I l'agregador, que llavors dius, i llavors per què? Si puc fer negociar a l'editor vull un agregador. Doncs mira, perquè sóc un centre petit, perquè no tinc res més, perquè hi ha plataformes que et donen valors afegits de notes, cerques, exportacions, o compartir carpetes d'informació, per exemple, que si ets un centre mitjà o petit pot ser que t'interessi. Perquè tu mai compraràs una gran col·lecció, perquè t'estàs especialitzant en una matèria, perquè aquest agregador et permet fer una cosa tancada i pels usuaris que tu tens, que poden ser investigadors molt especialitzats, ja els hi va bé. Per tant, això també em pot funcionar a mi. I llavors l'últim, que és l'usuari únic i els usuaris concurrents. Hi ha una cosa que és evident, molts usuaris, molts diners, perquè són més cars els llibres, però pot ser que et convingui perquè és bibliografia recomanada i saps que hi entrarà tothom. Per tant, el compres amb més usuaris. Potser amb un usuari únic ja et va bé perquè és una cosa molt especialitzada que saps que només hi entrarà una persona d'un departament que l'utilitzarà molt, però només serà ell. Per tant, hi ha múltiples opcions. I quina és la millor? Doncs sento dir-vos que cap, perquè el tema és que el que convé és estar ben informat, conèixer molt bé la teva institució, la teva biblioteca i les teves necessitats i a partir d'aquí fer una mena d'encaix entre totes les opcions que tens i veure quina és la millor, que és el que sempre hem de fer. Estar ben informats com a bibliotecaris i com a gestors d'informació, parlar també amb actors involucrats, departaments, professors, estudiants i a partir d'aquí organitzar-nos i crear la col·lecció que a nosaltres ens interessi més. Anem a veure com estan les tendències actuals. Tot això que us he explicat, com s'ha anat desenvolupant en els darrers anys. Primer de tot, m'agradaria parlar dels usuaris finals, que són una mica la raó per la qual estem tots aquí i a la gent a la que volem servir. Des de fa un temps ja s'estan portant estudis on intenten parlar d'això dels natius digitals, que seria una mica les noves generacions que estan creixent ja amb un ús intensiu de les tecnologies de la informació. Aquest estudi és una mena d'article que van fer la British Library i el GIS, que el 2008, ja té uns anyets, on es plantejaven un munt de qüestions. Si aquesta generació tindria, precisament per les competències aquestes d'ús de les tecnologies que han anat creixent, un comportament diferent quan es converteixin en recercadors o quan es converteixin també en estudiants universitaris. La seva manera d'utilitzar el contingut serà diferent de la que vam tenir generacions anteriors, que potser ho hem viscut però no ha sigut tan intens. Aquesta joventut que ha crescut no utilitzen Google perquè Google té uns 5 anys, però que tenien Yahoo, Altavistes, internet a casa, que ja van créixer amb l'Encarta com a enciclopèdia i no recorden anar a buscar un volum de l'Enciclopèdia Catalana i buscar. Aquesta gent són diferents quan són investigadors? És difícil de medir i aquestes coses avui en dia, jo crec que encara és una mica d'hora per poder treure conclusions exactes. Però sí que hi ha unes tendències que estan canviant. Diferent atenció, diferent ús de la tecnologia, diferent ús de les biblioteques. Avui en dia teniu les sales plenes d'ordinadors. Esteu prestant portàtils i els ho heu comentat. Això fa 10 anys no es feia. Per tant, sí que indica que hi ha un ús més exhaustiu de la tecnologia i que això afecta a la vida mateixa de la biblioteca. I a totes les jornades que anem de biblioteques, de reunions, fesavits, sempre hi és aquest debat. I és perquè ho veiem avui en dia. No podem donar una conclusió exacta, però el que sí que podem fer és mirar l'estudi aquest que el Jordi també l'ha comentat, del CIBER, que és un grup d'investigació del Regne Unit, que són bastant avançats en això, i que durant l'any 2009 i a principis del 2010 van fer un estudi molt, molt exhaustiu sobre l'ús de llibres electrònics. I van treure unes conclusions que són molt, molt interessants. Aquest paper el van fer el novembre del 2009 i l'estudi el van publicar, em sembla que és el febrer de l'any passat. El primer que vam fer va ser preguntar-li a la gent, escolta, tu com llegeixes el contingut? Què fas amb el contingut? I sorprenentment hi ha un gran percentatge de gent que llegeix en pantalla. Una cosa que al principi diríem, ui, sí, és que la pantalla cansa la vista, però és que estem acostumats a navegar per internet. Per tant, tu vas a buscar el contingut i el mires en pantalla. Sí que és veritat que hi ha gent que encara imprimeix molt poca i hi ha un percentatge que no està malament de gent que fa una mica de tot, on segurament molts de nosaltres ens incluiríem. Potser no estarem molta estona llegint, però sí que imprimirem alguna cosa de tant en tant o consultarem molt la pantalla. Una altra interessant, que aquesta l'ha comentat el Jordi també, quanta estona estàs consultant el que consultes? Doncs home, no gaire, tampoc. Sí, hi ha una gent que s'està més de 20 minuts, però hi ha un gran percentatge que s'està en els famosos 12 minuts que el Jordi comentava. Està canviant. Què és el que passa amb aquests continguts? És que potser el contingut electrònic és una mica diferent del contingut. Potser un llibre electrònic no el mirem igual que un llibre en paper. I aquí m'agradaria assenyalar una cosa. Jo estic parlant sobretot de contingut acadèmic, que és el que conec. El contingut acadèmic, que és el que fa servir l'investigador i l'estudiant, potser una mica menys, o el professor universitari. El tema de novel·les, el tema de llibres de lectura objectiva, és una mica diferent. Podem, si voleu, a les preguntes podem consultar-ho, perquè també conec el tema, però és molt diferent del contingut acadèmic. El contingut acadèmic s'utilitza per la investigació. Per tant, un llibre de química o de física o per recerca no se'n llegeixen de la primera a l'última pàgina. El que fan és que el cerquen, l'interroguen i busquen el material que necessiten i moltes vegades el citen. En aquest sentit és molt, molt semblant al que es fa amb els articles de revistes científiques, que són el que la comunitat científica utilitza per dur a terme les seves investigacions. I per això també és molt important en el món científic la revisió, el peer-to-peer, tot això. En el llibre electrònic hem detectat que sobretot des que els grans editors han començat a posar els capítols dintre de les seves grans plataformes, ho estan tractant com articles de revista. És a dir, l'usuari cerca contingut. I en el fons recupera informació que moltes vegades és un capítol del llibre però que ells els és igual perquè allà hi ha la informació que ells volen. Nosaltres com a bibliotecaris classifiquem, però ells com a usuaris reben la informació i la utilitzen. I això és una cosa que hem de tenir molt, molt en compte perquè està passant darrerament. Què més passa? Doncs les biblioteques s'estan plantejant això i segueixen comprant llibres. Però, com veieu, cada vegada més, en segons sectors com el públic o com el corporatiu, la compra de llibres electrònics està pujant molt més del que ens pensàvem. És a dir, que en els últims anys hi ha hagut un augment de la despesa de llibres electrònics comparada amb la despesa total en llibres. I quan universitats ens diuen és que nosaltres ja no comprem llibres en paper, hi ha molta gent que està fent això avui en dia. Hi ha molts laboratoris farmacèutics que estan fent això. Per què? Doncs perquè moltes vegades si la teva organització està una mica dispersa i un departament compra un llibre i el llibre es queda allà a la balda d'un departament, no sabem qui té aquest llibre. Però, en canvi, si el comprem electrònic i el posem a la disposició de tothom, el contingut es difon millor. I això les biblioteques ho estan detectant i hi estan participant. I, a més, en un temps on cada cèntim és important, sobretot per com estan ara els pressupostos de biblioteques, això és important. I, precisament, aquest tipus de preguntes són les que va fer el Ciber, també relacionat amb el llibre electrònic, amb un informe que van fer sobre com estava afectant la crisi econòmica a biblioteques. I això és molt rellevant perquè ells van parlar amb biblioteques angleses que van patir la crisi abans que nosaltres. També s'estan recuperant abans, però ells al cop els hi va arribar una mica abans que nosaltres. Nosaltres ho hem passat molt malament el 2010, però moltes d'aquelles biblioteques del 2009 ja ho van passar molt malament. I per tant ja hi ha un impacte en aquestes dades. Què passa a casa nostra? Doncs les dades de Revium diuen que més o menys hi ha uns 4 milions i mig de llibres electrònics a les biblioteques espanyoles, que no està malament. I a Catalunya, segons Revium, també em sembla que n'hi ha uns 115.000, una cosa així, entre totes les biblioteques de Catalunya. No està malament, els números van creixent, l'única cosa és que són moltes d'aquestes col·leccions les van comprar també ja fa un temps i les biblioteques s'estan trobant que ara estan una mica a la fase de també vull difondre bé el meu contingut i potser em vull plantejar la manera en què vaig comprar el contingut. Bé, això és una cosa que aquí em sembla que també heu tingut una mica el tema aquest de veure si sí, jo comprava llibres però ara potser vull una estratègia. Doncs perfecte, perquè és una mica el que toca fer, sobretot ara amb els temps que corren. Però el que sí que és veritat és que la gent, aquest estudi del Ciber, la idea general que van treure dels directors de biblioteca és que ells prefereixen migrar el contingut electrònic que seguir apostant pel paper. Perquè potser aquests usuaris que tinc ara m'ho demanen. Perquè potser els professors de les disciplines tecnològiques i científiques que sempre han estat molt més favorables a això, m'ho demanen. Potser perquè ells prefereixen cercar-ho tot al mateix lloc. Per tant, aquí el que hi ha és la tendència aquesta. Nosaltres vam fer una enquesta als clients també l'any passat per veure una mica com estava el mercat i què és el que pensàvem, i això també ho vam recollir nosaltres. Per tant, sembla ser que sí que hi ha una aposta dels directors de biblioteca de que volen tenir aquest tipus de contingut. I a més, encara per confirmar-ho encara més, quan li preguntaves als bibliotecaris quines eren les coses que ells pensaven que serien menys afectades pels retalls, doncs el llibre electrònic sortia bastant ben barat. Les bases de dades referencials era el que sortia més malparat. I també té una certa lògica, això, perquè avui dia la gent el que prefereix és tenir text complet. Per tant, sembla ser que la base de dades referencial està perdent terreny i el contingut electrònic està intentant afiançar-se. Molta cancel·lació en paper també ha passat aquest últim any. Hi ha hagut una mica aquest tipus de moviments. I això es veu molt en el mercat espanyol. Això és de l'octubre del 2009, però pel que hem vist nosaltres a nivell d'empresa durant el 2010 és bastant el que ha passat també a casa nostra. Llavors, què passa als editors? Clar, els editors de llibres electrònics són grans empreses que intenten també buscar un model de negoci que a ells els serveixi, però que també l'usuari respongui. Durant molt de temps, el que va funcionar molt bé eren les col·leccions. Hi havia grans compres de col·leccions. En els darrers anys, la compra individual, ja sigui amb un editor o amb un agregador, com veieu, es va convertir en el tema més popular. I avui en dia és un que encara funciona molt bé en biblioteques. La sensació de dir, jo escolliré el meu contingut, jo controlaré quins són els llibres que jo compro. I això és una cosa que la biblioteca avui en dia doncs, valora molt. I una altra que funciona molt bé és aquest d'aquí, que és el que en anglès es diu Patron-Driven Access Model, que té un nom una mica complicat, però que és bàsicament una cosa que hi ha un parell d'editors que van estar fent per aquí a casa nostra l'any passat, que és dir, mira, tu em pagues uns diners i jo durant un any et dono accés a tota la meva col·lecció. Quan hagi passat aquest any, mirarem les estadístiques d'ús i et quedaràs els llibres que la gent hagi utilitzat més. Per això es diu patron-driven, perquè és un model que són els usuaris els que determinen quin és el contingut que tu al final t'acabes quedant. Hi ha uns quants editors de medicina que han fet això, hi ha editors grans que també hi han participat, i és un sistema de compra bastant interessant. Això als Estats Units és una cosa que fa molts anys que es fa. Llavors hi ha el pla d'aprovació, que és una cosa que ha funcionat molt bé per llibre en paper, però que per llibre electrònic sembla ser que no està despegant gaire, perquè és un altre tipus d'accedir al contingut. Llavors, quins són els reptes dels bibliotecaris? Doncs a l'enquesta que us deia jo que vam fer l'any 2009, nosaltres quan estàvem intentant veure si desenvoluparíem el nostre catàleg, vam preguntar quins eren els principals problemes i reptes que tenien els bibliotecaris. I ens van comentar que hi havia 5 coses que els preocupaven bastant. La primera de tot era la comparativa de preus i opcions entre proveïdors. Tot això que us he explicat abans. Una compra, una subscripció, un agregador, un editor... No hi havia gaire clar quin era el millor model per la biblioteca. La segona és trobar títols disponibles. Una cosa tan senzilla com jo tinc un llibre en paper per aquí, vull saber si hi ha una versió electrònica, quina és la manera més fàcil que jo pugui saber si aquest llibre hi és o no hi és. L'altra és comparar condicions de llicència i negociar i firmar aquests acords de llicència amb editors. Clar, estem parlant de que quan es tracta de comprar un llibre per a una biblioteca, no és el mateix que la compra individual, que també això ho comentava la Cristina. No és el mateix que jo com a Núria, com a usuària, me'n vagi a Amazon, em compri un llibre i el posi en un Kindle. Però com a biblioteca estem parlant d'un accés institucional. I aquí és on hi ha el problema de dir, és que l'editor dirà, home, escolta, quanta gent està accedint a aquest llibre? Doncs m'has de firmar una llicència. Això és com una revista, és un accés institucional. I aquí és on hi ha el dubte de mirar la llicència, quines condicions hi ha, quina diferència hi ha. Això és un problema per les biblioteques. I l'altre és les estadístiques d'ús, que és la manera més bona i més eficient de veure quin és l'ús i quin és el funcionament de la meva col·lecció. Llavors, la conclusió nostra va ser que hi havia manca de transparència al mercat, que hi ha tantes opcions i tants proveïdors que el que fa és que les biblioteques sigui difícil intentar aconseguir la informació, que es generin molts dubtes. Llavors, nosaltres aquí és on vam veure que aquest tipus de preguntes i de reclamacions són coses que ja fa molts anys que nosaltres toquem amb el tema de revistes. Llavors, també vam preguntar què és el que volen els bibliotecaris, quin és, diguem-ne, la carta als Reis que feu, el concepte ideal de manera d'accedir a llibres electrònics. Doncs el que ens van dir era que l'ideal seria una pàgina web on hi hagués tots els editors junts, on es pogués buscar, on poguessis comprar el contingut, on hi hagués una interfície d'usuari que permetés accedir únicament a tots els llibres de la biblioteca i que tot això estigués integrat amb els sistemes de la biblioteca. És una mena d'utopia una mica doncs, pel futur. Llavors nosaltres el que hem fet ha sigut intentar acostar-nos a l'utopia, òbviament ens hem quedat, no hem pogut arribar al final, hem intentat arribar lluny, no sempre es pot aconseguir. Llavors nosaltres el que sí que fem és intentar agafar els models en els que qualsevol qualsevol biblioteca pugui estar interessada i permetre negociar les condicions i ajudar la biblioteca a aconseguir la solució que els hi vagi millor. Llavors, tenim els nostres comercials que negocien amb editors tant per col·leccions com per models d'accés controlat, pels que els usuaris controlen, intentem negociar condicions les millors per a les biblioteques, i tenim un catàleg de compra que ara us ensenyaré, que és el que cobreix una mica el tema dels títols individuals i també les col·leccions fins a un cert punt. Llavors, el que vam fer va ser agafar, i estem fent encara avui en dia, agafar els principals agregadors i editors i negociar amb ells acords que ens permetin buidar tota la seva informació de compra en un catàleg que l'hem integrat a la nostra plataforma. Perquè nosaltres tenim una plataforma d'administració i d'accés a contingut, un agregador de revistes, que bàsicament conté un munt d'informació que molts dels nostres clients ja utilitzen. I tenim un catàleg de revistes que molta gent utilitza tant per consultar com per comprar. Llavors, el que vam fer l'any passat va ser desdoblar aquest catàleg i convertir-lo en un catàleg de llibres electrònics, però només de compra, una mena d'Amazon controlat pel mercat acadèmic, que ara mateix hi ha uns 200.000 títols, i ara ja n'hi ha una mica més, perquè el gener vam fer una actualització bastant important, amb uns 800 editors, amb uns 30 proveïdors, entre editors i agregadors, que permet comparar les opcions de compra, que era el problema que ens trobàvem amb els nostres clients i la gent amb la que parlàvem, que actualitzem amb editors nous i que garantim l'accés a través del proveïdor escollit. Perquè moltes vegades, quan un editor tu li compres un llibre electrònic, et dona el registre MARC, i el registre MARC d'un llibre electrònic conté l'enllaç directe al text complet. I la cosa ideal és que això s'integri a l'OPAC de la biblioteca, perquè per això teniu els catàlegs molt ben integrats. Llavors pots trobar una referència tant en paper com l'enllaç directe del llibre electrònic. Us ensenyaré una mica per sobre com està construït aquest catàleg. Tenim una pàgina de cerca bàsica, que hem intentat que sigui una línia única. Això ho hem fet nou al gener, l'any passat era una mica més complicat, però les enquestes van veure que els bibliotecaris volien que fos fàcil. Per tant, vam eliminar de la cerca simple qualsevol menú que hi hagués, ho hem deixat així. Llavors, tu aquí pots escriure qualsevol d'aquesta informació i et tornarà els resultats. I vam una cosa que vam fer, que ens va costar una mica tècnicament, però al final ho vam aconseguir, és introduir l'ICBN tant de paper com d'electrònic. Perquè els llibres electrònics, n'hi ha alguns que tenen un mateix ICBN per totes les versions, però n'hi ha que no. Llavors és una mica complicat si tu el tens en paper on busques, i aquí vam intentar construir una bona knowledge base d'ICBNs que permeti cercar. I llavors, la cerca avançada ja l'hem feta una mica més complicada, a base de menús desplegables que es poden anar controlant, i llavors tenim tota aquesta cerca. El títol, l'autor, l'editor, el proveïdor, la matèria, l'any de publicació, l'ICBN, l'idioma, el tipus de llicència i el nivell d'accés. Perquè tant tu puguis dir, mira, jo vull d'un usuari, o vull que sigui compra perpètua, o vull que sigui de subscripció. Es pot anar buscant. Llavors, pel que fa a la matèria, hem agafat l'LCC, perquè a nivell mundial és la que té més presència, i el que fem és, tu pots desplegar fins a 4 nivells de la LCC i llavors veure tots els llibres d'aquesta matèria. I llavors el que hem fet també és limitar, dir, mira, jo només vull compra individual, no m'interessen col·leccions, treu-me les col·leccions i vull que tinguin el preu disponible. Perquè hi ha alguns autors que encara compliquen una mica més el tema i et diuen, no hi ha un preu únic d'aquest llibre. Aquest llibre té un preu diferent en funció dels FTs de la teva institució. Fan el mateix que les revistes. Llavors, tu no saps mai quan val aquest llibre. Aquest llibre per tu té un preu, però per un altre té un altre preu en funció de les teves dades. Llavors, això hem de preguntar a l'editor o s'ha de negociar amb ell. Doncs si tu no t'interessa entrar en aquest tema, doncs mira, senzillament t'ho treus i ja està. I tots aquests desplegables es poden combinar i es poden, senzillament no cal escriure res a la casella de búsqueda, sinó que jo vull veure tot el que hi ha en anglès d'aquesta matèria, clico a buscar i em surten tots. És una mica el que hem intentat fer. Llavors, veiem les opcions de publicació quan escollim un títol, et diu si és part d'una col·lecció, per exemple, només és part d'una col·lecció, o si només pogués ser comprat dintre d'una col·lecció, també t'ho diu, veus a l'editor, veus els diferents agregadors i veus les opcions de compra i el preu. I bé, moltes vegades la gent pregunta com és que amb aquest agregador és més barat que l'altre. Doncs depèn de les condicions que hagi pactat amb l'editor. O també pot ser que aquest agregador tingui menys DRMs que l'altre, perquè un dels problemes dels agregadors és que el que tu pots fer amb el llibre que hi ha a l'agregador és bastant limitat. Moltes vegades només permeten descàrrega d'un 10% del llibre. Sol funcionar així. Sí, clar, és un dels problemes que té.
Llavors donem la informació de títol i donem aquesta informació d'opcions de compra, que és la que permet una mica tenir una comparativa de com és aquest llibre i quins models d'accés té. Llavors, els detalls de títol, tenim la informació bibliogràfica bàsica i altra informació com ara, és una compra d'una vegada, resulta que et donen el registre Smart, et diu si, per exemple, hi ha editors que et cobren un manteniment anual de la plataforma, és a dir, que cada any has de pagar uns diners per seguir tenint accés en aquesta plataforma, et diu si l'editor només et cobra això si no compra res, si l'any següent compres un llibre, Taylor & Francis ho fa. Si tu l'any següent compres un altre llibre, no et cobra res, però si no compres res, per poder accedir al contingut que tens, et cobra una, el que li diuen platform fee, una quota de manteniment de la plataforma. I el que també fem és posar la taula de continguts del llibre perquè algú es pugui fer una idea una mica de, com, de quina informació tenim. Llavors, això senzillament ho posem al... Ho posem al carro de la compra i també el que podem fer és comprar col·leccions. Per una col·lecció el que fem és expliquem al proveïdor les opcions de compra, quants llibres hi ha en aquesta col·lecció i hi podem accedir també. I els detalls de la col·lecció tenim la informació bibliogràfica, els models de compra i quins llibres integren aquesta col·lecció, que estem parlant de 1.163 llibres, doncs estan tots llistats i pots entrar i veure el detall individual de cada títol. I la informació de comanda, que és molt semblant a la del títol individual. És una pantalla molt semblant, però pensada per col·leccions. Llavors, el llistat de títols, que està tot, ho pots cercar, pots veure tota la informació del títol i et torna a la pantalla anterior dels detalls de títol. I llavors, si t'interessa tirar endavant, te'n vas al carro de la compra i aquí teniu unes referències que les poden introduir i això queda a dintre de Sweetswise i hi ha un historial de compres. I llavors, el que hem fet també és... Com que sabem que hi ha moltes biblioteques on hi ha gent que li interessa veure els llibres, un professor, un departament, hem establert una cosa que és un cicle d'aprovació. És a dir, aquest professor té dret a consultar el catàleg i dir quins llibres vol, però quan diu comprar, la compra no es fa, sinó que va amb una altra persona, en aquest cas segurament el bibliotecari, que és l'aprovador i que és el que al final decideix que és el que es compra. Llavors muntem un, el que nosaltres diem un cicle d'aprovació. També es pot restringir en funció del pressupost, bé, hi ha un munt d'opcions. Llavors tenim un registre de comandes, que queda aquí, on queda tot el que has comprat, i per tant, si tu estàs mirant un llibre i ja l'has comprat per aquí, a la pàgina de detalls de títol et dirà, aquest llibre ja el tens, ja l'has comprat. I per tant, evitaràs repetir compres de llibres. I els detalls de compra, doncs, queda tota la informació de tema administratiu, de saber doncs, la compra que has fet, la factura, el preu, etc. Llavors, nosaltres el que hem fet aquí és intentar integrar aquest coneixement dintre del cicle del contingut electrònic. Llavors, avaluem això, compilarem les estadístiques, intentem donar una visió integrada a totes les revistes i llibres electrònics en una sola plataforma i des d'una única interfície, que és aquest catàleg, els usuaris podran tenir aquesta visió general, que és una mica el que demanaven els bibliotecaris. No hem pogut arribar fins al tema de l'accés perquè és molt complicat, ho estem estudiant, ho volem fer, però és molt, molt complicat, però com a mínim la part de compra i la primera part amb aquesta multiplicitat de models que a vegades complica una mica la vida, intentem fer-ho més senzill. Per què? Doncs perquè al final, tornant al principi una mica al tema dels natius digitals, aquí el que ens interessa és servir als nostres usuaris. I fins que nosaltres no tinguem clar una mica quin és el model que és adequat per la meva biblioteca, que no hi ha un model únic i perquè en funció del que jo vulgui hauré de tenir en consideració un munt de factors que poden afectar la meva biblioteca, no podré servir l'usuari final, que és una mica el que jo estic buscant. Jo una mica el que volia explicar és això. Llavors ara potser cobrim un torn de preguntes i qualsevol cosa sobre models, editors, podeu preguntar-me. Endavant.
Estem parlant de llibres ja, ja ho tinc clar, però per les col·leccions de revistes, a nivell del seu ús, tenim un problema gravíssim, i és que els proveïdors, ara que sobretot és molt car la producció de la biblioteca digital, a nivell de que és caríssim, la compartim entre tots, però hi ha un problema molt greu, i és que una cosa que vas apuntar aquí, que com que demanessin els bibliotecaris, però jo crec que l'hauríeu de preguntar més, i com a editors o com a agradadors hauríeu de... està molt al tanto d'això i és perquè hi ha molts editors que perquè tu et compres tres llibres d'una col·lecció fan quedar tota la resta. Llavors, això, clar, quin dilema tenim ara al Consorci, per exemple, no? Hem de reduir, heu vist els diaris que ens retallen el 10% i no sé què. Clar, si li diguem a un editor o un agregador o qui sigui, dic que ja ens hagués per no dir vosaltres, perquè no ho sé, Si li dic, bueno, he de reduir el 3% de les revistes. El Zenit no em traurà les que jo vull, les bones. Em traurà aquelles altres. No, em traurà les que sap que jo vull, perquè em compri la resta, perquè ha de ser fer el negoci. Fins quan podreu actuar d'aquesta manera amb els editors? I, o sigui, no obligar en el client a comprar-se col·leccions completes. Jo crec que aquesta pregunta l'hauríeu d'agregar en els quan qüestioneu coses a les biblioteques. Això és molt i molt important. I de cara a la crisi.
Ara, aquí el tema és que els editors tracten el que és el tema de les revistes i les col·leccions de revistes i els llibres electrònics. Amb els llibres són més flexibles. Amb el tema de revistes, això és del Big Deal, que és un tema que bueno, l'Estel el domina més que jo perquè ella és l'experta en revistes, però està apuntat.
Que moltes institucions han optat, doncs, guai, mira, tinc tota la col·lecció, però ja no puc amb això. En comptes dels 1.200 títols, en quedo 200. I els acaba sortint més car. Que és injust.
És això el que volia. Que és això, el que s'ha de polir a nivell de proveïdors i de compradors és aquest rossi brutal. Clar, al principi del consorci, el director tècnic, per fer la Core Collection, que deia el Carell, ens vam haver de quedar tan soroll, Jordi està per testimoni, i la Clara, i molta gent. Clar, això és insostenible. O sigui, revistes que no es consultin fora dels elit. No tenim per què ajudar-li a pagar aquest senyor no sé què.
I dic, però en tot cas, ara, amb tota la tecnologia que tenim, Metallic, Primos i totes aquestes coses, soroll no hauria de molestar tant.
No, però tenim la feina de treure'l i el paguem. Entén? Vull dir, si jo pogués comprar 3 revistes i no 30, m'estalviaria una persona fent el Metallic i reduint. Sí, no vull entrar en una polèmica que no era la del dia, però només a l'hora que feu enquestes a bibliotecaris, que sapigueu que aquesta és una pregunta.
No, sé, és que nosaltres ho sabem, eh? No et penses que no en parlem amb els editors, perquè avui ets tu, però nosaltres podem.
No només des d'aquí, l'any passat nosaltres vam fer un dia del client a Itàlia i vam tenir una taula rodona d'una hora i mitja sobre el tema. A Itàlia hi ha universitats que han cancel·lat Elsevier directament. Hi havia un senyor d'una cosa d'hospitals que va explicar que ell havia cancel·lat Elsevier i vaig pensar, explica-ho, total, Elsevier, tot s'ha de cursar. Nosaltres tampoc no descobrirem res. I van cancel·lar-ho i era com l'heroi del dia. Però què va passar? Doncs que al cap d'un temps va tornar-ho a s'escriure perquè els seus usuaris li demanaven. Clar. Nosaltres estem al mig. L'agafem, ho passarem cap amunt i... Perfecte. No, moltes gràcies, sempre va bé. Digue'm.
No, que moltes vegades hi ha multiplicitat de plataformes. I això és una cosa que a les biblioteques és...
Mira, perquè és complicat. Em sembla que Clara, tu això el juny ho vam parlar. Em sembla que és un tema que vam comentar-ho. Llavors això és un problema. Preguntes? Doncs moltes gràcies.